Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
En doblatge, quan un producte entra en un estudi per doblar, hi ha un departament fonamental que hi està en contacte des del començament fins al final del procés. Es tracta de la producció. Però com funciona exactament la producció en un estudi de doblatge? Què fan els caps i els ajudants de producció? I quina és la relació dels estudis amb els clients? Per parlar-ne de tot això i més, avui hem convidat a dues dones que actualment treballen en estudis de doblatge de Barcelona en aquests departaments. Per una banda, l'Eva Hernández, que va treballar més de 20 anys al desaparegut estudi Sonobloc i que recentment ha portat l'ajudantia de producció d'animes com Haikyuu o Kuroko i el bàsquet. Eva, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola.
I també a la Jara Escala, que durant molts anys ha sigut ajudant de producció en sèries com La família Adams o Els Teletubbies, i que recentment s'ha convertit en account i ha sigut la responsable de la sèrie Els Anells de Poder de Prime Video, entre molts altres projectes. Jara, gràcies també per acompanyar-nos avui.
Igualment.
A més, també comptarem amb la col·laboració especial de l'ajudant de producció Irma Escobar, del director de doblatge Bruno Jordà i la directora de doblatge Esther Ferreres, que va començar la professió també com a ajudant de producció. Anem pas a pas. Quina és exactament la feina d'un ajudant de producció?
Bueno, diferents estudis treballen de manera diferent. Jo crec que...
Sí, el normal diferent, és primer agafar
sí,
el guió.
Però primer agafes el guió, el pautes, crees un gràfic, fas un, doncs un estadillo de personatges... contactes amb el director, li passes l'estadillo, fa el repartiment d'aquests personatges i comences a convocar amb les sales que tinguis per fer aquesta producció. També has de calcular costos, si surten multitud 20, doncs no cal convocar 20 persones, no? Si no, un estadi de futbol, doncs potser podem mirar si hi ha el soundtrack, si no hi ha soundtrack, què hi ha, què no hi ha.
Heu comentat algunes paraules com pautar, gràfics, estadillo, tot això ho intentarem anar desgranant a poc a poc, però vosaltres com vau començar en aquest món del doblatge?
Una molt amiga, la meva veïna, treballava a soundtrack i marxava, i el seu pare era director de doblatge, la Jenny Rey i el Miguel Rey, un molt bon director de doblatge. I ahir la gent em va dir, ai, per què no vens i ho proves, perquè estan buscant algú. I vaig començar això, a soundtrack de la plaça Tetuán, doncs seria el 90, 89, 90, no recordo, un estiu.
Uh-huh.
Al final d'una vaga. I així.
I tu, Jara?
Jo, el meu pare era traductor i aleshores jo estava estudiant, però no m'interessava molt el que estava estudiant, i el meu pare era traductor i em va dir, doncs mira, aquest estudi buscant gent, si vols, prova-ho. I vaig començar de Tribeu i em vaig com enamorar de la feina i fins ara.
I a part de Tribeu i Soundtrack, a quins altres estudis heu estat treballant com a ajudants de producció?
Jo, després de Soundtrack, vaig estar a Sonobloc molts anys. Quan va tancar Sonobloc, vaig anar a Dubbing i després a BCI.
I tu, Jara?
Jo vaig fer producció a Tribeu, a Roca, a Audioclip, a La Voz d'Espanya, que després va ser Tatudec, i a Yadelax.
Recordeu el projecte més difícil que us ha tocat treballar o el més estressant que ara recordeu com a ajudants de producció?
Una pel·li difícil, El Hobbit.
El Hobbit?
Sí. Va ser tremenda.
Per què?
Perquè...
Es va fer Sonobloc?
Es va fer Sonobloc. Jo crec que va ser l'última pel·li que vaig portar a Sonobloc. I era tot materials preliminars, que és el pitjor, però el pitjor... Materials preliminars vol dir que la pel·lícula no està acabada. Doncs la comences a doblar amb la pel·lícula que no està acabada. I cada dia ens enviaven una nova versió. El que es fa moltes vegades és... Tu treballes amb materials preliminars, doncs ho dobles tot i al cap d'una setmana o dues setmanes, o el que sigui, envien al final, doncs el traductor corregeix el guió i tu tens tots els canvis que s'han de fer. Però amb cinema, moltes vegades te les van enviant et van enviant els canvis mentre està la pel·lícula a sala. I això va ser, i després hi havia, o sigui, era una pel·li que hi havia moltes opcionals de fons. Va ser un follón, i fèiem la castellana i la catalana alhora, amb el Quim Roca i la Maria Lluïsa Maganya. Sort que ells dos són un encant. Però va ser tremenda. Aquesta, i després Transformers, també va ser una d'elles. Vaig portar diverses, una de Transformers amb el Manolo García. Va ser tremenda, tremenda també.
I tu, Jara?
Jo, una sèrie que es deia Get Down, que era això, no? Eren molts preliminars, treballant preliminars. Era una sèrie que anava amb presses, coincidia amb vacances, els actors no hi eren, hi havia, s'havíem de fer retakes, i això es feia com molt feixuc, no? Perquè havies d'avançar, no podies, i es anava complicant, sobretot quan hi havia preliminars. I a Los Ángeles de Charlie, la versió en castellà, perquè també hi havia molts preliminars, era una pel·li de cine, i a mi m'ho van posar molt fàcil, tothom m'ho va posar fàcil, Camilo, m'ho va posar fàcil la Núria Mediavilla, l'Anna Pallajà i la Mar Bordalló. Va ser fàcil per ells, perquè hi havia molts retakes. Van canviar una bobina sencera i va ser horrorós, perquè era una bobina sencera que canviava el muntatge.
I el millor projecte? O els millors projectes que recordeu? O amb especial...
A mi hi ha pel·lis que m'han fet especial il·lusió. No perquè sigui... Perquè segurament pues, hi ha pel·lícules de cine, n'havia fet moltes que són molt més importants i tal, però les que més il·lusió m'han fet segurament són pel·lis de TV3, perquè ja les coneixia perquè eren antigues. Em va agradar molt fer Desayuno con Diamantes.
Esmorzar amb diamants.
No me'n recordo com es va dir. Suposo que sí.
Holly, no t'ho deixaré fer, això.
I tant que em deixaràs.
Estic enamorat de tu.
I què?
I què? T'estimo, tu ets meva.
No, ningú és de ningú.
I és clar que sí.
Ningú em tancarà en una gàbia.
No et vull tancar en una gàbia, et vull estimar.
És el mateix.
Holly.
No sóc la Holly, i tampoc la Lula May, no sé qui sóc. Sóc com el gat. Som un parell de bèsties sense nom, no som de ningú i ningú és nostre. Ni tan sols som l'un de l'altre.
Aquesta em va fer molta il·lusió, molta il·lusió. I després una pel·li que es deia Revenge, perquè era el Kevin Costner. I el Kevin Costner m'encanta, jo estava guapíssima en aquella pel·li. I aquestes són les que m'han fet més il·lu. Potser després ja... Sonrises i Làgrimes també em va agradar molt.
Que també es va fer en català, no?
En català, sí. Uh-huh. No sé com es va dir.
Somriures i Llàgrimes.
Somriures i Llàgrimes, sí.
Somriures i Llàgrimes.
Però especialment perquè tu ja les havies vist.
Perquè jo les havia vist en pel·lícules que m'agradaven. Pel·lícules que
m'agradaven. Quan eres més jove o quan petita,
sí.
I tornar a tenir el material entre les mans.
Clar, són pel·lícules pues, sí, que són xules i és xulo fer-les. Sí.
Uh-huh. I tu, Jara, alguna
jo,
especial?
Jo, La família Adams en català.
Soldats i fastigosos, temuts i misteriosos, llunàtics i pollosos, els Adams són aquí.
Per mi és com de les primeres que vaig fer, i tinc com un record perquè m'agradava molt la sèrie. Aleshores era dirigir a la Pepa, hi havia la Moscardó, hi havia el Domènec, i va ser, li tinc com un apreci jo a la Maria, que suposo que em perdonarà, però encara li dic Mari Morti, i li dic Mari Morti per la sèrie. Va ser, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt. Tinc com aquell carinyo a la sèrie. Amb la Pepa vaig aprendre molt també, i va ser molt...
A quin estudi era?
A Tribeu.
Des que entra un nou projecte a l'estudi fins que s'envia definitivament al client acabat i mesclat, quin és el procés? Què és el que heu de fer vosaltres? Quan us arriba un projecte, m'imagino que no sé si hi ha el cap de producció de l'estudi. Sí. Què és el que fa el cap de producció?
El cap de producció l'assigna amb un ajudant de producció, amb el director, normalment també ho fa, ara, si no hi ha director artístic, que ara quasi a cap lloc hi ha, ho assigna el director, i a partir d'aquí pues, ja nosaltres fer el que ha dit abans la Jara, pues, fer un pautar per poder... Pautar és anar tallar el guió amb takes, amb la mesura de feina nostra, la unitat de feina són els takes, i d'aquí fem un gràfic que ja veiem... on, quan, com parlen tots. Uh-huh. I saber la quantitat de takes, o sigui, la quantitat de feina que té cada actor. A partir d'aquí el director ens dona el repartiment, ja convoquem amb les sales que tenim, es fan les convocatòries, es fan les gravacions, hem d'anar controlant que tot va bé, que no hi ha cap problema, si hi ha algun problema, doncs anar solucionant-ho. Sempre hi ha alguns problemes, algun actor que es posa malalt, algun actor que arriba tard, mil coses que poden passar, solucionar-ho, i un cop està acabat, el lingüista sempre les pel·lícules de TV3, bueno, en català, abans d'entrar a sala les té que corregir un lingüista. Quan la pel·lícula ja està gravada, el lingüista té que veure, sentir la pel·lícula. Si hi ha alguna cosa que no està bé, es fa un retake, ja després es mescla i s'envia.
Bàsicament, aquest és el procés.
Sí. Sí, hi ha coses pel mig, això. Mira, soundtracks, que et pots trobar amb problemes, doncs, jo què sé, doncs, que la pel·lícula parlin amb altres idiomes. Sempre és un hàndicap. I això, doncs, segons la pel·lícula, doncs, es va solucionant d'una manera o d'una altra.
Llavors, el director us passa al repartiment i vosaltres heu de trucar els actors, no? Sí. Aquesta és la part més feixuga de la feina o no?
Jo crec que cada ajudant hi ha una part de la feina que li agrada més o li agrada menys. A mi m'encantava pautar. M'encantava. És el que crec que més m'agradava. I hi ha molta gent que li agrada convocar o fer els plànings.
I per què t'agradava tant pautar? Que és agafar el guió i dividir-lo en takes,
era com,
no?
Clar, és dividir en takes, però també hi ha d'haver un sentit artístic. No, tu no pots pautar sense tenir en compte que hi ha unes pauses o que hi ha una intenció dramàtica o que hi ha cançons. I quan fas les convocatòries, si hi ha uns takes cridats o si hi ha uns takes cantats, té sentit que no posaràs una cançó potser a les 8 del matí o... No sé, tenia com era una part més creativa. A mi és el que més m'agradava i jo crec que a cada ajudant li agrada una cosa diferent. Mm. No?
I parlant del pautatge, per conveni, els takes han de tenir una sèrie de línies, no? Com es fa això exactament?
Són 8 línies en total, el take màxim 8 línies, 5 pel personatge. Abans hi havia, no es podien deixar originals pel mig dels takes, doncs els takes no podien ser molt llargs, perquè un original eren 10 segons. Jo abans sí que trobava que tenia allò del pautat. A mi m'agrada pautar perquè veus la pel·lícula, perquè t'enteres i perquè és això, perquè saps si un personatge serà més difícil o serà menys difícil. Allò del criteri artístic avui en dia ja s'ha perdut bastant, perquè abans sí que ho feien tots junts i tu quan feies els plannings, feies per seqüències. Doncs sí que tenia un sentit el take i a més el take era una unitat que era realment, o sigui, a la sala es treballava amb aquell take. Ara ja no, ara amb les màquines vas a dalt, a baix, a més ve un actor i es fa tot el paper, ve l'altre i es fa tot l'altre.
Com ha canviat la feina de producció, d'ajudant de producció?
Molt.
Amb els últims, comparat amb els últims 30 anys,
molt.
Ara, per exemple.
No, per començar molt. Es pautava amb un paper i un llapis, imagina't, no? Ara hi ha un programa
amb la regla. Clar, i per fer gràfiquera
i un gràfic que podia, jo me'n recordo d'alguna pel·li que havia enganxat gràfics sobre gràfics perquè no encabien els personatges.
Clar,
i havies de plegar els gràfics i eren com llençols.
I el tema del pautatge ara va amb un programa.
Sí. Sí, hi ha un programa que hi ha molts estudis que el tenen, però si no és igual. O sigui, hi ha més amb l'ordinador i et fa el programa el gràfic. Que, o sigui, pautar amb el regle i el llapis, mira, això, vale, sí, era pesat, però encara, però fer el gràfic, allò era bo.
Però pautar amb el guió i directament sobre el guió, tirant línies
de llapis. Línies i posant els...
I aquest era el guió que anava al faristol directament.
Sí. No, es passava la màquina, no?
Jo igual crec que no sempre.
No sempre.
O al principi no tant. Després sí que me'n recordo que els lingüistes eren vermells.
Ah, sí.
I això és el guió que anava a sala, era amb el vermell de lingüista. I això, per exemple, ara no existeix. El guió que va a una sala és un guió completament net. O el que diu l'Eva, no? Que hi havia dues persones al faristol o tres.
Jo crec que bàsicament la diferència és això, que ara tothom fa un banda a part i abans era juntaves a tothom. No podies fer més de tres pistes. Ara igual dic una barbaritat i algun tècnic em diu, però hi havia tres pistes, doncs no podies fer els personatges sueltos, tenien que venir tots junts i posaves a una superestrella com una no tan superestrella. Si una persona en una convocatòria tenia 60 takes i l'altra tenia 20, potser per 20 takes el feies estar-se tot el matí. Tenies que buscar la manera d'intentar fer-ho el màxim possible per ordre, perquè tampoc no podies la pel·lícula anar saltant de dalt a baix, perquè si no l'actor es desconcentra, no veien la pel·lícula tampoc, però no fer-los esperar molt. Era molt divertit, era molt xulo de fer, però era dur, perquè a més segons a qui et trobaves, hosti, era un problema. Que et digues, hòstia, no, jo no m'estaré tanta estona per fer 20 takes, o perquè tenia altres convocatòries en altres llocs, doncs també entre nosaltres parlàvem molt, cosa que ara no, abans, que tampoc és molt normal, les agendes dels actors estaven en les nostres mans. Tu trucaves a un actor i et deia, ah, no, és que aquest dia estic amb la Jara a... un celler.
Doncs tu la tenies que trucar amb ella i, Jara, tens aquest actor aquest dia, tal, com el tens? Ostres, doncs mira, té tant, després t'ho dic, i ho parlàvem entre nosaltres. Va arribar un punt en què suposo que per interès propi dels actors van començar ells mateixos a portar-se a la seva agenda i ara ja no t'ho diuen mai, això. Ara ells ja et diuen, ah, doncs estic en un altre lloc, però espera un moment que ara et dic, trucant, escolta, com tinc aquest dia? Doncs tal, doncs qual, ja t'ho donen fet.
I era millor abans que l'agenda dels actors la portàveu vosaltres o ara que ara els actors us diuen...
És més lògic. Clar. És més lògic. Era més... Hi havia
era social.
Més, si era més social entre nosaltres perquè parlàvem, ara ens coneixem les antigues...
I fèiem sopars d'ajudants.
Fèiem sopars d'ajudants.
Això era molt divertit,
sí,
també.
Era més divertit, però no tenia massa sentit. O sigui, jo no deixaria la meva feina, que al final és la meva feina, les coses xules i el pa en mans d'una altra.
Doncs ens hem posat en contacte amb la Irma Escobar, una ajudant de producció que porta molts anys al sector i que, entre d'altres, va treballar a la producció dels animes One Piece.
Ara és l'era de la gran aventura.
I els somnis i els anells tots solquem el vent.
I Bola de Drac Zeta Kai.
Zeta Kai.
I li hem preguntat en què ha canviat la producció comparada amb fa 30 anys i ens ha dit això.
Doncs la veritat és que ha canviat bastant, ha canviat moltíssim. I a partir de la base que nosaltres, jo quan, almenys quan vaig començar, estàvem pautant amb llapis o amb bolígraf, amb un regle, posàvem els codis, el número de takes. Els gràfics els fèiem a mà. Potser t'estaves mitja hora per fer una pel·lícula amb un gràfic. Com que el feies a mà, se't podien caure els takes i havíem d'anar molt de compte. I jo recordo moltes vegades que l'havíem fet entre dues persones. Sí, sí, ha canviat moltíssim, amb aquest aspecte molt. I amb altres també, les planificacions són diferents. Ara la majoria de tot és banda part. Abans doncs, tenies com més problemes per tenir-los tots en el moment que tu volies.
Ella diu que els gràfics es feien a mà. Què és un gràfic, exactament?
Això, un gràfic, una quadrícula on tens els personatges i els i va numerat de l'1 al 50, normalment. I doncs
els takes.
Els takes.
Els números de...
Els números dels takes.
De take, no? Sí. De l'1 al 50.
Sí. Doncs vas fent això, creuetes, veus amb un full, veus tota la pel·lícula...
Sí, perquè... amb una quadrícula, no, diguem?
Sí, sí. Perquè la quadrícula tu podies veure. Pues George parla amb Jane del take 13 al 15, però després Jane està parlant amb Pete. I aleshores després hi ha un cantant. I és com aquesta representació gràfica del guió que tu tens pautat.
I això per què servia?
Per fer les convocatòries.
Per posar-los junts, els actors.
Sí, perquè quan no existien les bandes a part, hi havia alguna banda a part per si algú s'havia posat el malalt o alguna cosa així, però... com el que deia l'Eva, no? Treballant tots junts.
Clar, i a més també pels actors és millor, no? Sí. Treballar al faristol amb l'altre que no pas sol, o no esteu d'acord amb això?
Jo crec que és més ric.
És més ric, clar. I tot, si parles amb els actors, tots t'ho diuen, que troben a faltar el calor i el que et contestin quan tu estàs parlant. Però si tu ara li dius a un actor que ho han de fer els tres junts, et diu que sí, que te'n vagis a passeig, ho volen fer tots en banda part, perquè és molt més ràpid i el que feien abans en un matí ara ho fan en una hora.
I ara hi ha gràfics o no?
Sí, sí, sí. El que passa és que abans els gràfics, o sigui, sí que a nosaltres ens servien això per saber exactament on sortia cada un i amb qui sortia i tal, però ara també el gràfic està... per saber la quantitat de text que té cadascú i perquè, a més, si una persona parla a mitja pel·lícula, saber on parla, doncs parla en el text 57. Mires el text 57 i ja saps el TC i així van directes a sala, perquè si no...
I
a
també
sala, com ho fas?
Per repartir personatges, perquè la idea també del gràfic és que tu sàpigues si has de fer uns varis, doncs que sàpigues que la persona que surt al take 3 pot fer un take al take 120. Perquè hi ha molta distància, aleshores també per calcular.
I el 30 també, eh?
I el 30 també.
Clar, aquí entra...
I a l'11.
La repetició, no? De
és que jo era millor ajudant que l'Eva.
Perquè això és aprofitar el mateix actor per fer diferents personatges. Hi ha algun tipus de distància entre takes establert per no repetir? És a dir, això que dèiem, per exemple, si un surt al take 2 amb un personatge, l'home de carrer, i al take 3, doncs hi ha el botiguer, clar...
Exacte, seria molt a prop. Si és una pel·li francesa, com triguen potser 20 minuts a no parlar, doncs potser no passa res.
Depèn, no?
Depèn. Però en principi sí, la distància té sentit perquè hi ha una memòria a la oïda, no? I si tu estàs veient una pel·lícula que ella veu, ressona molt,
quan et tornis a veure el Beauty Gap diràs, hòstia, aquesta veu ja l'he sentida.
També per això està bé haver-te vist la pel·lícula, perquè potser en un take diu hola i l'altre diu sí. Doncs això, clar, encara que tingui un poc de distància, pot ser el mateix.
Quants takes sol tenir una pel·lícula?
270, 300
i pico. Sí, depèn de la pel·li. 200 i pico.
200
com a poc.
Com a poc.
Perquè cada vegada parlen més, també. Jo crec que abans potser ha canviat també el format. No, jo crec que ara mateix sí, jo crec que sí.
Sí? No ho sé.
Sí.
No, 200 potser és poc, potser més. Sí.
Depèn,
però uns
clar.
320, sí, una mitja d'uns 320, una cosa així.
Però clar, no és el mateix una pel·lícula d'hora i
clar,
30 minuts
que
una pel·lícula de 3 hores, no? I una d'acció que no parlen i una altra, doncs, com dèiem, jo què sé.
Les franceses que no callen, que parlen una sota, hi ha una conversa i per darrere n'hi ha una altra i per darrere n'hi ha una altra.
I quantes convocatòries necessiteu per fer una pel·lícula?
De 90 minuts?
De 200 takes, això que
jo crec que ara mateix amb 5 combos, 6...
Sí.
Una pel·li normal amb 5, 6 combos com a molt la fas. Després hi ha pel·lis que la fas amb 4 i hi ha pel·lis que la tens que fer amb 20.
Uh-huh. Però no... Que les convocatòries són les mitges jornades, eh?
Sí, sí.
Matí i tarda, per
sí.
tant, amb 2 dies i mig...
Sí.
Estaria feta la pel·lícula. I com ho feu per encabir el número de takes amb les convocatòries, que tot encaixi i que, doncs clar, vosaltres teniu 2 dies o 3 dies perquè vinguin tots els actors, no? Com ho feu?
Trucant el primer que fas és trucar al protagonista, sempre que és el que et mana una miqueta. I a partir del protagonista vas trucant als altres. També, a vegades, potser tens un que no és protagonista, però saps que és una persona, un actor complicat perquè té molta feina o perquè té, sí, perquè té molta l'agenda molt complicada. Però...
O un actor de pes, no? Si sí. hi ha un paper petit, sí. però és un actor
però
molt conegut i aquella veu s'ha de respectar, no? També guardes aquella...
Doncs a partir d'aquí tu ja vas veient. Havent vist la pel·li també està bé perquè saps que hi hauran coses que es faran, papers que es faran molt ràpids i papers que es faran més lents. Doncs a partir d'anar trucant això, el que té més takes o el que té més pes vas col·locant els altres.
Per tant, primer col·loques el que té més takes,
sí.
que poden ser quants més takes d'una pel·lícula que estem dient?
90.
100 i pic.
90, 100,
100 i pic,
més o menys. Sí, 90,
sí, una pel·lícula normal, un protagonista seria 100, 100 i alguna cosa, 100 i pic, 100 i poc.
I després ja aquest ja el tenim col·locat i a mesura que
sí, vas
van apareixent
tota
els papers més petits, no, diguem,
vas col·locant la resta.
Es va fent. Sí. I per últim és la convocatòria d'ambients?
L'ideal és l'última convocatòria que sigui la d'ambients. Això és l'ideal, perquè ja està tot fet i doncs ja és anar col·locant el relleno. No sempre es pot. Hi ha vegades, jo he tingut que començar moltes vegades una pel·li per ambients. Abans era més complicat, abans ni hablar, o sigui, ni se t'ocorregués fer això. Ara no passa res. Abans els directors d'abans eren molt més exigents amb moltes coses.
A la Irma també li hem preguntat que de totes les feines que ha fet, de quina és la que està especialment orgullosa i ens ha dit això.
Doncs bé, són molts anys els que porto ja a producció i són tantes pel·lícules i tantes sèries, inclús, vull dir, moltíssimes, evidentment, que ni me n'en recordo. Però si t'hagués de dir alguna, jo crec que el One Piece per mi va ser una sèrie que quan va arribar jo la vaig disfrutar moltíssim, sortia tothom, o sigui, actors i actrius estaven quasi bé tots estaven allà. Els primers episodis era un caramelito la sèrie, no? Perquè només sortien 4 o 5 protagonistes, però després es va començar a liar i, bueno, eren uns gràfics d'aquells que havies d'enganxar amb cero perquè és que no t'hi cabien, les persones no t'hi cabien, els actors allà. Jo la recordo molt, li tinc molt de carinyo perquè va passar molta gent que ara ja no hi és i el recordo molt, i el director em va posar les coses molt fàcils, com sempre, i jo ho vaig passar molt bé, vaig disfrutar, vaig riure, la veritat és que es va complicar bastant, eh? Però jo la recordo, li tinc un carinyo especial al One Piece, sí.
Vosaltres n'heu portat uns quants, com a mínim tu, Eva, d'animes, per exemple, el Ranma, també de la nova generació Haikyuu, dirigit pel Joan Vera, o el Kuroko i el Bàsquet, dirigit pel Cesc Martínez, i tu, Hara, per exemple, vas fer l'ajudantia de producció del Bola de Drac GT. Què tenen de diferent per vosaltres els animes com a producte a l'hora de treballar, si és que hi ha alguna diferència?
Per pautar no entenc res. És complicadíssim de pautar.
No entens res, pel tant.
Entens molt poc, o sigui, aquí és que el traductor i l'ajustador et posin molts codis perquè no entens res. Clar, són noms japonès. Tu tens que anar seguint el text per pautar. Tu tens que saber en cada moment el que estan dient i, a més, com parlen i criden. I és molt l'anime és complicat.
Tens el guió traduït, diguem, no?
Sí, i la imatge.
I tens la imatge.
I tens que anar sabent en cada moment on està cada cosa.
Amb el so original i el japonès. I tu, per pautar això, has de saber...
Què diu en cada moment.
Quina frase correspon a cada personatge. I això és el més complicat.
Pautar l'anime, sí. I després que surt molta gent. I surt molta gent i moltes vegades surten molts personatges que parlen molt poc. I això surt caríssim i que els tens que convocar a tots. I és complicat.
Jo és que em feia diccionaris quan pautava al manga.
Què vols dir?
Pues m'apuntava les paraules. I, per exemple, m'apuntava els números, m'apuntava l'hola, m'apuntava gràcies. I això es podia seguir més o menys mentre pautava. Perquè Bola de Drac vaig fer això.
Jo és que les sèries que portava deien més coses a part d'hola.
Perquè tu, Jara, vas portar Bola de Drac i GT, no?
Sí.
I el més complicat també era el tema dels noms.
El tema del pautar amb un manga és veritat que és més difícil, perquè et perds més fàcilment. Aleshores, cada vegada has de tornar enrere des del principi on has anat. No és com en anglès o en francès, que és més fàcil a la huida. Però en manga et pots perdre molt fàcilment i aleshores no vas tan ràpid pautant. És més complicat.
I quins són els problemes més habituals que hi ha quan s'està a sala i que us necessiten o heu d'ajudar?
Doncs un actor que no ha arribat i... O sigui, ara... És que clar, o sigui, ara és diferent, perquè com van d'un en un, si un actor no ha vingut, pues, el màxim és trucar als altres perquè vinguin abans. Però abans, com ho feies per blocs i ho feies amb tots junts, si un actor no... Si et fallava un, tenies que reestructurar el que tenies perquè que et saltés un actor et podia canviar molt l'ordre.
I el pitjor que pot passar mentre està gravant a sala?
Que se'n vagi la llum.
Per què?
Que se'n vagi la llum.
O que sí, o que s'esborrin els takes, que
m'ha passat,
no?
Molt abans, ara no.
Clar, ara no, però amb els automàtics podien esborrar-se
una
pel·li
sencera.
I s'havia de tornar a gravar.
Sí.
Clar, ara van fent backups, però abans no.
No, abans era un problema. A més, o sigui, hi va haver una època en què hi havia tantíssima feina que els tècnics, pobres, o sigui, se'ls tenien que inventar de sota les pedres. I bueno, igual que nosaltres. O sigui, jo vaig començar que no en tenia ni idea. Jo devia fer uns desastres tremendos. Bueno, tinc algunes anècdotes de desastres tremendos, però no tenia ni idea, i els tècnics el mateix. Hi ha actors que tenen noms semblants, cognoms i noms semblants, però que pot canviar una lletra, i a part de canviar una lletra pot canviar el sexe. Doncs a mi m'ha passat de que em diguessin un home i aparèixer una dona.
Clar, convocar l'actor equivocat.
Convocar l'actor equivocat. I això, és un problema.
Clar, és un perquè problema. Ha de marxar, no? A més...
Bueno, clar, i com dius, ostres, perdona, és que m'he equivocat. Però bueno.
No, però això s'entén.
Sí, s'entén, sí, però quan... O sigui, jo és que ara, d'aquesta que me'n recordo, va ser l'època quan vaig començar, que era tremendo. O sigui, no hi havia marge d'error. No teníem temps de marge d'error, perquè les sales estaven col·lapsadíssimes. Doncs un error així, o sigui, tu ara, pues, si et queda una cua... Sempre és fàcil reprogramar-la i trobar sala demà passat o l'altre.
Perdona, què és una cua?
Quan queda algú de feina, es diu una cua. Quan queden, per exemple, un actor té 40 takes i pel que sigui ha tingut que marxar, o eren molt difícils i no l'ha donat temps i li han quedat 10. Allò és una cua. Doncs allò
es programa per un altre dia.
Per un altre dia. Però en el moment aquest que et dic de pues això, pues, finals dels... No, principis dels 90, és que amb la feina de TV3, sobretot, és que anàvem, tots els estudis anàvem... I era un problema. Uh-huh. Era un problema tot això.
I per vosaltres, què ha de tenir un bon director de doblatge?
Jo crec que és important que un cop tu li dones la peli, et doni el repartiment quan abans millor, perquè així tu puguis començar a treballar. Perquè si se t'endarrereix molt el repartiment, estàs parada. I quan més trigues, més difícil és convocar, quan més s'apropa la data de sala. I després això, doncs, que et faci un repartiment que es miri bé el tema dels papers petits, per economitzar, perquè això a l'estudi, doncs, és important.
Uh-huh. I que faci tres propostes de càsting per personatge, perquè tu podies anar avançant feina, sobretot aleshores, que no hi havia WhatsApp i que tot era per telèfon. Jo encara guardo, de la Pep Aranós, encara guardo, quan portàvem els Àngels del Charlie, encara guardo els papers amb tots els seus repartiments. I posava sempre tres personatges per tres actors per cada personatge.
Per si no,
per podia
si,
algú
primer, per segon.
I a més ella ho feia sempre, no? Doncs que anessin encaixant aquelles tres propostes i que fos tot coherent amb tota la pel·lícula. Això també s'aprenia, perquè hi havia un sentit darrere de les propostes. I a mi això, crec que per treballar, em facilitava la feina.
I ara hi ha propostes o només n'hi ha una? O hi ha dos,
no,
tres?
A vegades se'n donen, depèn. Uh-huh. A vegades et donen diverses propostes.
També el canviar la manera de convocar i com ve la gent a sala no és el mateix.
És
abans,
més fàcil.
Clar, abans era més complicat.
Perquè ara, era trucar al telèfon i el fixa.
Sí, i sí. Perquè venien tots junts.
Era més clar. Complicat, o sigui, tu, el protagonista et deia, jo puc el 12, el dilluns al matí i el dimarts per la tarda. Doncs per nassos, l'altre també tenia que anar el dilluns perquè parlava amb ell. Anava tot més apretat. Uh-huh. Ara no. Ara, si no pot, és més fàcil arreglar-les als actors.
Perquè ara parleu per missatgeria, per
ara
mòbil.
Parlem pel WhatsApp. Uh-huh. Sí, però a part d'aquí és molt més ràpid, perquè abans tu, abans tu trucaves al contestador. Doncs en el contestador, hi havia, a vegades tu deixaves el missatge al contestador, doncs els actors anaven trucant amb aquell aparell.
Amb el buscar, no?
No, el del contestador, ells trucaven, ells sí. Podien accedir als missatges que tu els havies deixat al contestador.
La bústia.
A la bústia del contestador. Aquesta era una manera. L'altra manera és que ells, en el missatge del contestador, cada dia et deien, avui de 8 a 10 estaré aquí, de 11 a 12 i mitja estaré a tal lloc.
Canviaven el contestador.
Sí, i et deien on estaven en cada moment. Doncs tu trucaves en aquell estudi, tots els estudis tenien un telèfon, el telèfon d'actors. Tu trucaves al telèfon d'actors i em pots passar amb tal, em pots passar amb qual, si estava fora de sala te'l passaven, si no, digue-li que em truqui. I era sí. Més feixuc.
A la zona d'espera hi havia un telèfon. On tu podies parlar.
Exacte.
O sabies que hi havia els actors
sí,
allà perquè
sí.
Prèviament l'actor
sí.
Havia deixat en el havia seu deixat. Missatge sí. De contestador on estava sí. Aquell dia i cada dia sí. L'anava canviant per si el trucava
sí.
Algú per la feina.
Sí. Aquesta era una de les modalitats, l'altra modalitat era els telemessatges, que tenien el telemessatge que tu li deixaves al missatge i ell ja et trucava. Era més lent, clar, no era tan ràpid. Mm. Ara amb el mòbil és molt ràpid i amb el WhatsApp és que fins i tot amb el WhatsApp hi ha vegades que estan fent text i estan contestant les del faristol, poden contestar. Jo crec que el pitjor avui en dia el pitjor, que això ho ha portat els avenços tècnics, són les versions preliminars, que això abans no passava, perquè no, o sigui, ara poden canviar la pel·lícula el dia abans d'estrenar-se, poden fer canvis. Abans això no es podia. Doncs això jo crec que és el pitjor enemic per nosaltres, bueno, i pels directors també, evidentment, és el dels preliminars, és que és tremendo treballar en preliminars. A vegades és que hi ha en cine tot el tema de la seguretat i de la confidencialitat és tremendo a vegades, o sigui, estàs treballant amb unes imatges que és que no es veu res amb el...
Hi ha logos, que es va movent, no?
Que es va movent. Tens tota la pantalla en negre i doncs tens un cercle uh-huh. Que t'enfoca la cara del que està parlant en aquell moment. Però a més tot això va en blanc i negre, amb logos, o sigui, això és tremendo. Però sobretot això afecta a la sala. A nosaltres el que ens afecta són els canvis, que hi hagin canvis i que es puguin fer això, canvis...
Clar, vol dir tornar a trucar a l'actor, que torni a venir, no? Etcètera.
I costa moltes vegades tenir el control total de la producció, perquè cada dia hi ha canvis, uh-huh. I això és durillo.
Doncs ens hem posat en contacte amb un director de doblatge, que és el Bruno Jordà, que porta 40 anys a la professió. Primer va començar com a actor, però ja fa més de 20 anys que dirigeix, sobretot títols en castellà, com per exemple les pel·lícules de la saga Underworld. I li hem preguntat per què és important per ell la figura de l'ajudant de producció i ens ha dit això.
Davant la pregunta de si l'ajudant de producció és necessari per fer un doblatge, jo diria que és imprescindible. Igual que són imprescindibles, algú que tradueixi, algú que ajusti, algú que faci la producció, algú que faci la direcció, dos actrius que doblin i interpretin tots els papers, un tècnic que faci l'edició i un enginyer de so que faci les mescles. Tots són imprescindibles, però si podem diferenciar algú, el departament que està durant més temps coordinant i fent possible que funcionin tots els altres, és el de producció, que està a les fosques, que està entre bambalines, però que fa possible que tots els restes de departaments funcionin d'una manera rigorosa, ordenada i brillant. és imprescindible i fins i tot diria que és el pal de paller d'una producció qualsevol. En aquest cas parlem de doblatge.
Ell diu que el departament de producció és el que fa possible que tota la resta de departaments funcionin de forma ordenada i que fins i tot és el pal de paller perquè tot vagi correctament en un projecte a l'estudi. Vosaltres també teniu aquesta sensació?
Tots els departaments són bàsics. El que sí que és veritat és que la producció és... O sigui, no és més important la producció que la part tècnica, no. Però la producció és una mica com al mig i d'aquí surt tot.
És com una mena d'esquelet sobre el que es construeix tot.
Sí. Nosaltres tenim comunicació amb el departament tècnic, doncs perquè ens mirin com està el soundtrack, o si algú es pot deixar d'original, o fins i tot per dir-li als tècnics que necessites a les sales. Nosaltres parlem amb el director, nosaltres també parlem amb els traductors, amb els ajustadors, o sigui, som una mica
el nexe d'unió.
Al
Bruno també li hem preguntat quines són les qualitats que ha de tenir una bona ajudant de producció per ell, i ens ha dit això.
Les virtuts que, segons el meu criteri, necessita una persona que faci producció de doblatge és que tingui entusiasme per la feina. No només quan comença, sinó encara que tingui una llarga experiència, que li agradi molt. Això ajuda a millorar i a buscar l'excel·lència. Després és el coneixement de la feina en si, però també el coneixement de la pel·lícula o de la sèrie que està fent producció. El coneixement porta a saber quin temps necessitem per cada seqüència, per cada paper. No tots els papers són iguals, no tots els takes són iguals. I el coneixement de la pel·lícula o del material audiovisual que té a les mans ajuda a valorar millor i a relativitzar una mica el temps, buscant l'eficàcia màxima. També és el coneixement del sector, dels actors i les actrius, perquè també s'ha de tenir mà esquerra. Tractar amb actors i actrius no sempre és fàcil i tenir mà esquerra i coneixement de les persones ajuda que tot vagi millor. També una virtut és ser ordenat i metòdic. També ser resilient i tenir un criteri propi, és a dir, defensar per què fa una cosa i no fa una altra. En definitiva, el que jo li demano i penso que és important és que hi hagi una implicació. Una implicació de que se senti important dins de tot el procés i que es formi un equip amb la part de direcció. Si hi ha un equip entre direcció i producció, l'èxit, diguem que està més a prop.
Ell diu que s'ha de tenir mà esquerra per tractar els actors i les actrius, que no sempre és fàcil. Hi esteu d'acord?
Totalment.
Sí.
Per què?
Perquè cadascun som del nostre pare i la nostra mare i no és fàcil. I nosaltres ja pues, te'ls coneixes i saps per on has d'anar, amb el tema, bueno, amb tot.
I sobretot perquè treballes amb persones durant moltes hores, no? Són persones que venen d'altres llocs, que també els han passat coses, els horaris d'inici són molt d'hora.
I alguna vegada heu fet algun take, vosaltres, a sala?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Tothom.
Tothom ha fet, eh?
Jo crec que tothom que ha estat en un estudi...
Sí.
Dubto que ningú no hagi fet mai cap take.
I
no sé si està ben dit el que he dit amb tanta negació. No sé si vindria un lingüista i em diria que ho dic malament.
Home, però un protagonista no ho feia.
No.
Què heu
no,
fet?
Però heu coses fet? Que han faltat. Coses clar. Que jo sé que de repent la pel·lícula s'entrega aquesta tarda, s'entrega demà, i falta alguna cosa. Ostres, vine aquí i fes això.
Però un hola, un adéu,
sí,
una cosa
així. Sí, jo més de hola i adéu no puc dir. I són horrorosa.
I alguna vegada us heu plantejat dirigir? Doblatge o...
No,
jo mai. Jo crec que per mi és la feina més desagraïda. Són moltes hores a una sala. Jo crec que s'ha de ser d'una manera de ser molt especial. Estàs tancat, estàs d'estar molt concentrat tota l'estona, va entrant molta gent, cada vegada ve algú amb la seva història personal, amb un temps, no? Amb horaris, presses, no presses, dificultat, no dificultat... Em fa molt de respecte, no ho faria mai.
Sí. Jo em fa molt de respecte a la part artística.
Sí.
Jo puc tenir un criteri doncs, després de tants anys, després d'escoltar tantes coses, però no tinc suficient criteri com per poder dirigir algú, i després són moltes hores tancat dintre d'una sala, i això jo no ho aguantaria.
Ho dic perquè es dona la circumstància d'una actriu i directora de doblatge, que és l'Esther Ferreres, que va començar com a ajudant de producció i ha acabat doncs, dirigint platges, com per exemple, Això no és Suècia, Nit i dia, o la sèrie L'Acadèmia. I ella mateixa ens ha explicat com va passar de la producció a la direcció.
Doncs vaig passar del món de la producció al món de la interpretació, a fer takes, quan estava treballant a Soundtrack. Jo li portava les produccions a la Glòria Roig en aquell moment i un dia necessitava una noia per fer un take i acabar un capítol i m'ho va demanar. A partir d'aquí, tant en tant em cridava per fer ambients, per fer paperets, la resta de directors que hi havia en aquell moment, el Figue, el Vila, la Wasc, també m'anaven cridant i anava fent takes. Fins un dia que vaig decidir dedicar-me només a fer takes i vaig deixar el món de la producció perquè a mi m'agradava més, doncs, això, la interpretació. A partir d'aquí vaig estar molts anys fent takes, fent molts ambients, fent molts paperets, fins que no fa massa la meva amiga, l'Ara Ullot, no podia portar una sèrie que estava portant i em van demanar a veure si la volia portar jo i vaig passar a dirigir. I a partir d'aquí em vaig adonar que realment la direcció és el que m'agrada. I continuem.
I quan el que s'ha de doblar és una pel·lícula amb l'actor original, que s'ha de doblar ell mateix, ja sigui del català al castellà o al revés, o inclús en el mateix idioma, doncs perquè el so directe del rodatge doncs ha fallat, hi ha alguna diferència per vosaltres respecte al doblatge convencional?
Home, que mai saps el ritme que portarà.
Hi ha problemes d'agenda, perquè no estan acostumats a doblar. Normalment, la majoria no han fet doblatge i es troben que potser la rèplica la tenen amb un actor de doblatge. Per tant, ells se senten més estranys, encara. No estan acostumats al ritme, l'agenda, no? I sobretot que les dates de gravació tampoc són tan extenses, són molt semblants a les de doblatge.
Sí, és divertit perquè
tothom li agrada, a més, normalment la primera intenció és sí.
Sí,
és divertit. I hi ha molt que posen molt de la seva part.
És divertit perquè és això, perquè ha vingut gent pues, que, ostres...
Com, per exemple, a qui és conegut?
El Gurrutxaga està com un llum, és molt divertit. La Belén Rueda, moníssima, el Paco León, la Penélope Cruz, el Bardem, l'Antonio Banderas...
Hi ha una anècdota de l'Antonio Banderas. Tu te recordes, Eva, que va venir... L'Antonio Banderas estava fent diferents doblatges, crec, a un parell d'estudis. I jo me'n recordo que les ajudants ens vam trucar per avisar-nos que l'Antonio Banderas havia anat i va ser com ha vingut aquí també.
Doncs justament l'Esther ha dirigit alguns actors que s'han hagut de doblar ells mateixos, com comentàvem, ja sigui del català al castellà o fins i tot corregint la versió original per millorar el so directe, com per exemple a la sèrie Això no és Suècia de l'Aina Clotet o Nit i Dia, que també s'ha hagut de doblar al castellà per Netflix, i li han preguntat què és el més difícil per als actors de doblar-se ells mateixos i ens ha dit això.
Penso que la dificultat en el cas d'actors i actrius que es doblen a si mateixos està bàsicament en que la majoria no tenen la tècnica del doblatge adquirida i al principi doncs, els hi costa pensar en la sincronia, l'acting, el text, tot alhora, al mateix temps, és bastant estressant i els hi costa. A més, doblar-se a un mateix és més difícil que doblar una altra persona perquè ells han creat el personatge des de zero i després imitar-lo resulta complicat perquè estàs pendent de moltes coses, es veuen els defectes, veuen, oi, aquest pla, aquesta toma que van agafar, etc, i bueno, realment els hi costa una mica. Al final són dos mitjans molt diferents però complementaris totalment.
És que moltes vegades tots aquests actors que venen, quan venen els actors d'imatge a doblar-se, és que no els agrada doblatge, és que són antidoblatge, i aquests són els pitjors. Això és el pitjor.
Sí, és veritat.
Parlem ara d'una altra figura que no sé si ha aparegut en els últims anys, que és l'account. O sempre ha existit aquesta figura?
Doncs jo crec que existia, però no se li deia account.
Clar, perquè ara tots els titulets són en anglès.
Clar.
Com se li deia abans?
No, jo crec que no tenia nom. Jo crec que tots els estudis tenien la persona que parlava amb el client.
Director de comptes.
Sí, però no, jo no he treballat a cap estudi que tingués un nom concret. Mm-hmm. Però aquella figura sempre ha existit perquè sempre hi havia qui portava els clients.
De fet, tu, Jara, actualment ets responsable dels accounts d'un estudi de doblatge. I què és un account, exactament? Perquè no sé quina traducció tindria al català. Account supervisor?
És el responsable de...
Responsable,
de,
eh?
És el responsable de compte. Doncs és la persona que fa la gestió amb el client, que és el que s'ha fet tota la vida, que ho feien tots els estudis, hi havia una persona que era el contacte del client i és amb qui fa tota aquesta comunicació quan té un projecte, és la persona que fa el seguiment des de l'inici fins al final, fins que es fa aquesta entrega i si el client vol fer modificacions, si té peticions especials, si vol un equip en concret, o què ha passat, què no ha passat, si tot fantàstic, felicita, si hi ha algun dubte, si s'ha de fer una reunió creativa...
És l'enllaç, no?
Seria l'enllaç, exacte.
Entre l'estudi i el client. Una queixa habitual dels directors avui en dia és que cada vegada han anat perdent més poder i que al final no decideixen res perquè al client sempre se li diu que sí a tot. Això és cert?
Això, com tot, és parlable, no? Perquè segurament jo no he treballat en cap projecte on el client ho hagi decidit tot. No sé, l'Eva, però jo no he treballat mai. Crec que, a més, tot es pot parlar, no existeix. Sí que potser, no?, hi ha un client que vol un equip en concret o vol un match de veu en concret també, perquè la vida també va canviant. No treballem com fa 40 anys. No hi ha tanta referència.
Són alguns títols concrets.
Són coses concretes.
Lo normal,
però com no, en genèric, jo en crec genèric, que en principi no. Tothom escull lliurement, més o menys, amb qui vol treballar o es pot parlar, no?
Ara, avui en dia hi ha moltes plataformes i no sé si cadascuna té un patró i un criteri de doblatge diferent o més o menys ja el mateix.
Té alguns criteris, cadascú els seus, quan als inserts o subtítols o coses així. Per mi el pitjor és quan hi ha nens que s'han de doblar amb nens, els idiomes, tenir que doblar amb idiomes, que tot això depèn dels materials.
Diferents idiomes a la mateixa pel·lícula, vols
sí,
dir, no?
Llavors... que en una pel·lícula et parin amb hindi i que tinguis que doblar-ho, o amb grec i que allò ho tinguis que doblar. I necessites supervisors, no pots inventar-t'ho, no pots agafar...
I qui decideix, per exemple, això, no?, que dèiem, si es fa amb accent, no es fa amb accent, si deixa amb original...
Això veus, és criteri de cada client. TV3, per exemple, no li agraden els accents, no vol accents mai. Però hi ha pel·lis que et demanen que allò està, jo què sé, posar en italià, que l'italià encara és fàcil, i té que quedar en italià, però si els materials no ve separat, tens que doblar-lo en italià, no pots agafar-ho de l'original i ho tens que doblar, doncs això és
un farragós.
És molt farragós. Els idiomes, els nens, les cançons...
I els nens, per què?
Pues perquè convocar... sempre ha sigut un lío. Els nens perquè tenen un horari molt limitat per les tardes i tampoc no els pots posar moltes hores i és més complicat. I ara a sobre tens que demanar permisos a la Generalitat cada vegada que té que venir a treballar un nen. I és un rotllo.
Clar, però és burocràcia, no?
És burocràcia.
Clar,
però
ho dius per això, bàsicament, sí, no? Perquè sí. No poden treballar una sèrie d'hores seguides...
I no pots fer canvis. O sigui, tu amb els actors sempre pots fer canvis. Tu tens amb un actor el dimecres i de repente el dimecres tens algun problema i tens que canviar i el truc els dius, escolta, en lloc de venir el dimecres vens el dijous, tu a un nen tens demanats els permisos pel dimecres i té que venir el dimecres sí o sí, i si s'ha anat la llum el dimecres tens un follon.
Clar, però això és normal també, no? Són menors, és
sí, el... sí, però a l'hora de treballar les coses més incòmodes són aquestes.
Sí, es poden posar malalts, es cansen.
Clar.
Volen
Clar.
Jugar.
Clar.
Clar, no deixen de ser nens, no?
Clar. Com a responsable dels accounts, has portat la sèrie Els Anells de Poder de Prime Video, Hara.
S'acosta la guerra a la Terra Mitjana.
És obra d'en Sauron.
Els nostres exèrcits no el podran derrotar. Un cop l'impostor es guanya la confiança d'algú, ateny l'habilitat d'esculpir els pensaments.
Què va ser el més difícil per tu d'aquesta producció?
Que el meu pare s'havia mort feia 2 setmanes. I aleshores va ser el moment més complicat per mi portar una sèrie molt, molt, molt complexa, perquè hi havia molta seguretat, era un projecte molt important, l'equip que hi havia darrere, la Sílvia Tejero i el Marzani, pues, van fer lo impossible, va ser increïble, i tota la gent que, tot l'equip tècnic que va estar participant, tota la sala, edició, mixers, QC, tota la gent es va involucrar molt amb el projecte, era un projecte molt important, i tothom van fer una espècie de coixí gegant, no?, al supervisor, al client. Va ser un projecte, doncs, per mi, a un nivell personal, molt difícil. Per mi no era tant la complexitat, potser, que també, sinó el moment personal que jo estava passant quan va coincidir. Va ser una coincidència.
O sigui, vas haver de tirar endavant com fos, no?
Sí.
Perquè, de fet, estava recordant que l'estrena dels Anells de Poder era la gran aposta de Prime Video.
Exacte.
Aquell any s'havia fet en català i en castellà al mateix estudi, no?
Sí.
Clar, era una mena d'odissea.
Sí, era un repte. Era un repte i el van viure tots així, com un repte.
I vas patir per l'entrega o no?
Vaig patir... Sempre es pateix, jo crec, una mica. Quan són projectes així, no patir és com no humà, no? Sempre es pateix una mica, però hi havia tanta implicació de tothom que allò tothom donava tota l'estona al màxim per poder-ho fer tot, i en aquest sentit va ser molt bonic.
Bé, doncs ja anem acabant, ho hem de deixar aquí. Agrair molt especialment a la Irma Escobar, al Bruno Jordà i a l'Esther Ferreres la seva participació per l'episodi d'avui, i evidentment a vosaltres, Eva i Jara, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa, i que us vagi tot molt i molt
moltes
bé.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies a tu.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.